TV3 estrena aquest dimarts Peixos d'aigua dolça en aigua salada, un documental que retrata la situació de les persones autistes a Catalunya. Ho fa a través del seguiment de dues persones, la Mariona i en Marc. Avui volem parlar d'aquest documental, dirigit per Biel Mesquida i Marc Serena, perquè té una gran relació amb Sant Cugat, i és que un dels protagonistes, en Marc, és santcugatenc.
Quan nosaltres diem que les persones amb autisme tenen una condició autista, el que estem dient és que la seva configuració és diferent de la nostra. Com que nosaltres tenim una manera de percebre, d'entendre el món, de socialitzar de manera diferent, hem creat un entorn, imaginem-se, d'aigua salada. Clar, intentar col·locar els peixos d'aigua dolça dintre d'aquesta aigua salada, possiblement patiran, i molts d'ells doncs, tindran greus problemes per poder sobreviure.
Escoltàvem el tràiler d'aquest documental que, com dèiem, s'estrena demà a TV3 per saber-ne més i una mica també del documental i de la situació dels nens amb autisme. Hem convidat avui el pare d'en Marc, en Joan Montserrat, bon dia.
Bon dia.
El Carles San Juan, del grup de Sant Cugat.
Bon dia.
I parlarem després amb el Biel Mesquida, el director del documental. Esteu nerviosos d'alguna manera per aquesta estrena o com us sentiu?
És un gruix d'emocions, no? Perquè nosaltres ja hem vist la preestrena en cinemes. Avui tenim una altra a Terrassa, una tertúlia també, posterior a la visualització del documental. I, home, és emocionant, perquè tot això ho vam viure al febrer, però ara veure que surt a la llum, doncs és fantàstic.
El tràiler que hem escoltat fa servir aquesta metàfora, que també és el títol del documental, de peixos d'aigua dolça en aigua salada. D'on surt aquesta comparació, vosaltres que heu viscut, com s'ha fet aquest documental?
Bé, això és una frase que ja està encunyada de fa temps, no ens l'hem inventat nosaltres, però realment defineix molt bé com se sent una persona amb TEA, no? Són persones que volen estar en el món com nosaltres, però tenen una manera diferent de veure'l, una manera diferent d'actuar en ell, i llavors això fa que estiguin com desencaixats en el lloc, que estiguin en un lloc que és com si no els hi toqués. Mm-hmm. D'això, els peixos d'aigua dolça en aigua salada.
I el documental explica el dia a dia d'una de les voluntats, és explicar el dia a dia de les persones amb autisme a Catalunya. Quina percepció... també Carles, com des del grup TEA, que també el Joan forma part d'aquest grup, és una de les poques associacions que hi ha a Catalunya que tracten aquest trastorn. Quina percepció creieu que hi ha de l'autisme a Catalunya?
Jo crec que l'autisme encara és un gran desconegut. Vull dir, molta gent li pot sonar la paraula, que potser no fa gaire, ni la mateixa paraula sonava gaire, però és un gran desconegut saber exactament què passa quan una persona té aquesta condició. Mm. Quina realitat vivencial té, que és el més important. No?
Perquè per als nostres oients que no sàpiguen què és l'autisme, com el definiríeu?
L'autisme és una condició, vull dir, no és una malaltia, no té cura. És una condició que tu neixes amb ella i moriràs amb ella al llarg de la teva vida. El que sí que pot fer és una feina d'adaptació. Vull dir, com qualsevol ésser humà, els autistes també aprenen a posar una sèrie de recursos per poder moure's en una situació que no és la millor per ells. Perquè parteixen de la base que moltes vegades, o la gran majoria del temps, no saben què està passant al seu voltant. Vull dir, hem adaptat la societat per les persones amb problemes de mobilitat, amb problemes de visió, però les persones que no tenen una percepció com la nostra del món que ens envolta, això encara és una feina que tenim per fer, no? I és una feina que ens hi hem de posar
perquè una vegada. Els autistes no tenen la mateixa percepció de l'entorn que tenim nosaltres.
No, els seus neuroconnectors, vull dir, és un problema de neuroconnectors, els seus neuroconnectors hi ha un moment que es trenquen, per dir-ho així, no es configuren com els dels altres, llavors la seva percepció, depenent del grau, perquè a l'autisme hi ha molts graus, hi ha quasi tants graus com persones autistes, no? Llavors n'hi ha que tenen es poden adaptar relativament bé al seu entorn, i n'hi ha que el seu entorn els agredeix constantment, bé sigui temes de so, de llum, del contacte físic amb tot el que ens envolta. Llavors, depenent del grau, poden tenir dificultats molt serioses per funcionar en el dia a dia. No?
Aquesta amplitud, aquesta diferència que hi ha entre tots les persones amb TEA fa que també sigui més difícil detectar-la i més difícil posar-s'hi una miqueta, no? Perquè és un... al mateix film es veu, no? Hi ha una noia com la Mariona, que és Asperger, i un noi com el meu fill, el Marc, que és un altre grau de discapacitat absolutament diferent. I llavors, doncs, aquesta amplitud a vegades fa que sigui difícil detectar-ho i que per la gent sigui encara més complicat entendre el funcionament d'una persona amb TEA.
Perquè, de fet, el TEA es detecta a partir de un, dos, tres, quatre anys, es tarda més, a vegades abans. Això, com funciona aquest...
Moltes vegades el que marca és precisament aquest grau que tenen les persones amb TEA, quan és molt evident, quan és en seguida si poden fer abocar recursos per detectar exactament què és el que està passant. Hi ha altres nanos que passen més desapercebuts fins que el seu desenvolupament, diguéssim, que tindria que ser normal, per el que nosaltres considerem que és normal, comença a donar senyals de que hi ha alguna cosa que no funciona de tot bé, no? Però hi ha nanos que no acostumen a ser nanos, que tenen una problemàtica important que es pot veure en mesos, que hi ha alguna cosa.
La prevalència de la malaltia augmenta en els últims anys, cada vegada hi ha més casos que es detecten. No sé si és també perquè hi ha més eines per detectar aquesta mena de situacions, però la societat està preparada per acollir a totes aquestes persones i les seves dificultats?
Jo crec que no, perquè partim de que estem fent molt malament les coses. Vull dir, les persones necessiten estar integrades. Els nanos, quan són petits, ho integren tot. Qualsevol cosa, el que sigui. Races, cultures, maneres de fer... Els nanos, quan són petits, ho integren tot. S'ha de fer una feina des del començament. La societat serà integradora quan ho hagi viscut com una normalitat, des del començament, des del primer dia. No pots pretendre que gent adulta, nanos grans, es integrin, normalitzin situacions que no han viscut des de petits. Llavors, partim de que estem fent molt malament les coses segregant el que té un problema, segregant el que és diferent, el posem en una escola d'educació especial, que està molt bé, en molts casos pot ser un complement, però han d'estar integrats. La integració normalitza i la normalització ens fa tots iguals. I això és el que no estem fent.
No, en aquests moments la inclusió és l'eina. El problema és que si no s'hi dedica els recursos i la voluntat específica, no anirem enlloc. Depenem massa de que algú amb una visió estigui per la causa, no? El que crec és que estem en un primer estadi encara. Estem ara, de moment, sembla que a Catalunya es comença a donar a conèixer el TEA, sembla que és més visible, es veu més en el carrer, i això fa que encara estiguem... Bueno, és molt millor que el que teníem fa un temps, però estem arribant en aquest punt en què ja podrem intentar normalitzar, però encara queda tot un procés. Com diu ell, si no normalitzem, tota la resta no serveix de res.
I en el Joan, el Marc, dèiem que està encara en etapa escolar, des de la vostra experiència, com es treballa això? Des de les escoles hi ha suficient coneixement? Realment ja us heu sentit, que teníeu suport durant aquest procés?
És una miqueta lligat amb el que estàvem dient ara, no? Nosaltres ha sigut a vegades un autèntic, no direm via crucis, però sí que un camí ple de dificultats, no? Perquè el que veiem és que depenem molt d'aquesta bona voluntat de gent. Hi ha molts professionals que són impecables, però el Marc ha hagut d'anar superant proves. D'alguna manera, sembla que li haguem de garantir els seus drets i obligacions que té com a qualsevol altra persona, quan no pot ser això. Tothom té aquests drets i tothom té aquestes obligacions. El Marc, igual que qualsevol altre nano amb TEA, també les té. I aquest és el problema que ens hem trobat, que no les tenia, que no tenia aquests drets.
És una lluita constant, no? Cada any s'ha de...
Lluita constant. Nosaltres ara fem una escolarització compartida entre escola especial i escola ordinària, però vam començar amb escola ordinària i vam haver d'atendir això perquè al cap i a la fi el que tu vols és el millor pel teu fill i el millor pel nostre fill en un moment donat, perquè no hi havia la voluntat o els recursos, el que sigui. No es podia fer vam haver de tendir cap a l'escola especial, que és una escola que fa una feinada impressionant, vull dir, no és res contra el concepte, contra les escoles, sinó sobretot és contra el concepte, no? Hem d'intentar integrar, hem d'intentar incloure, hem d'intentar que sigui una normalitat que hi hagin nanos amb TEA. I això els companys del Marc, per exemple, ho han viscut. I aquest és un tema fantàstic.
Hem parlat una mica de l'autisme. Ara és moment de parlar una mica també d'aquest documental. Tenim en connexió telefònica a un dels directors, el Biel Mesquida. Biel, bon dia.
Bon dia, Biel Mauri, per això.
Biel Mauri, perdó, que tenia mal apuntat el cognom. Són coses que passen, a vegades se'ns barregen els...
Sí.
Se'ns barregen els noms. Biel, com, ara que es queda res per estrenar-lo, però com heu viscut aquesta la producció d'aquest documental?
Bueno, ara mateix estem contents amb com estan en tot, les projeccions que hem fet i les reaccions del públic han sigut molt bones. I el procés ha sigut un procés llarg, sobretot pel que fa a la documentació que va fer el Marc Serena, i va ser un procés molt llarg d'informar-se, de conèixer associacions, de parlar amb especialistes, amb famílies, fins a arribar al Joan i la Viviana, la família del Marc i la Mariona, no?
Digues.
Digues.
No, endavant.
Un procés molt llarg de documentació, després de rodatge no tant, i també ha sigut un procés molt llarg de postproducció, però l'important és que estem contents amb el resultat i que es podrà veure per TV3 en prime time, que era el que volíem aconseguir, i en aquest sentit estem molt contents.
I quina sensació creieu que es pot quedar algú que potser no... o hagi sentit a parlar de molt lluny de l'autisme? Quina sensació creieu que es pot quedar després de veure aquest documental?
Bueno, la nostra idea era explicar dues històries de separació, explicar una mica què és l'autisme, no? Quins són els trets principals, però sobretot també volíem transmetre a la gent que hi ha un problema d'integració d'aquesta gent amb la societat, no? I nosaltres volíem donar voltes sobretot a aquesta idea, no? La idea de com són, però sobretot què es pot fer per integrar-los millor a la societat, no? Tant en el món adult com a l'escola, com parlava el Joan ara. I la idea una mica del documental és això, reflexionar sobre la idea d'inclusió, no? D'incloure aquesta diferència a la societat, no?
I en aquest sentit, treballar amb la Mariona i el Marc, com ha sigut?
Més fàcil, impossible, vull dir, ha sigut un plaer. La Mariona ha posat totes les facilitats del món, hem pogut accedir a la seva vida, però totalment... Mariona és una persona molt valenta que està lluitant com per viure de forma autònoma i bueno, hem tingut totes les facilitats del món per gravar qualsevol part de la seva intimitat i amb la família del Marc, doncs també ha sigut molt fàcil, inclús amb el Marc, ha sigut la distància per poder filmar amb el Marc, tot ha sigut molt fàcil i la veritat que ha sigut molt agradable el rodatge.
I en el cas de les famílies i el seu entorn, com heu notat que viuen aquestes famílies que viuen amb un trastorn d'aquest tipus de ben a prop?
Bueno, nosaltres teníem clar que el tema de les famílies havia de tenir un espai a dins del documental que és purament de reivindicació, perquè com deia el Joan, les famílies... Bueno, jo m'hi podria incloure, perquè la meva filla també ha estat diagnosticada durant un temps d'autisme, després s'ha vist que era una altra cosa, però és una lluita que he compartit jo i les famílies en general estem molt enfadades perquè el sistema no dona la talla, hi ha moltes coses que falten molts recursos i tant en el que és atenció a la salut com a l'escola, no? I el que et trobes, el primer que et trobes és la sensació d'enfado. La gent té un esperit molt reivindicatiu perquè es troba amb moltes barreres, no?
Doncs, Biel Mauri, ara ho diem bé, moltíssimes gràcies, esperem que acabis de passar aquests nervis abans de l'estrena del documental. Moltíssimes gràcies per atendre'ns per telèfon avui.
Val, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs el Biel obria una mica un meló que volíem obrir aquesta segona part de l'entrevista, que és el paper de l'administració pel que fa a l'ajuda a les famílies amb trastorn de l'espectre autista. creieu que es fa no suficient, entenc que és suficient pel que havíem parlat abans, no, però creieu que s'ha canviat en els últims anys? Creieu que potser en els propers 5-10 anys podem ja viure amb una certa normalitat amb l'administració, les ajudes que ofereix?
No, perquè aquí tenim un problema que és un problema de base, que és... Perdona.
Sí, els refredats estan molt estesos.
Que
és
el tema dels recursos. Les solucions no s'improvisen, les solucions es treballen. I els treballs acostumen a ser a mig, llarg termini. La formació de professionals en el món sanitari, en el món educatiu, en el món de la inclusió, no s'improvisa. Per molt que les administracions vulguin canviar la manera de fer, que no ho estan fent, vull dir, en molts casos és una mera qüestió de no sé, ara s'utilitza molt aquesta paraula del postureig, no? Vull dir, es fa una postura que és el que es diríem que és socialment correcta, però després la feina de veritat que s'hauria de fer per darrere no es fa. Llavors això no s'improvisa, la solució no s'improvisa d'avui per demà. No hi ha professionals a l'àmbit sanitari, no hi ha professionals en l'àmbit educatiu. Tota aquesta formació no es fa. Al documental surten dos professionals de primer nivell, la Maia Armas i la Noemí Balbanya. Si tu parlessis amb elles, són gent que estan molt sols en aquesta lluita. I fan falta molts professionals. I cada dia en faran falta més. I aquests professionals s'haurien d'estar formant ja. Ja s'haguessin tingut que estar formant fa molt de temps. I no s'està fent aquesta feina.
Mm-hmm. Perdona.
No, digues.
És que lligat amb el que ha dit ell, no? Diu, aquests professionals es troben molt sols. Els que estem molt sols som les famílies. Realment, la sensació és de desemparats. Bueno, mira, ves, busca't la vida i intenta trobar les solucions, no? És molt complicat, això. I les dificultats són contínues. Llavors, tenim, per exemple, en el sistema escolar un decret d'inclusió fantàstic que no s'està aplicant. No s'està aplicant perquè nosaltres seguim tenint les mateixes dificultats que teníem el curs passat.
I el conseller nou, perquè a més aquest és un problema, cada dos per tres canvis de govern, cada dos per tres canvi de responsables polítics, cada dos per tres canvi de polítiques. Vull dir, amb això no es pot estar canviant la política cada 15 dies, senyors. Vull dir, el conseller nou ja ha dit que no l'implementarà el decret d'inclusió. Vull dir, doncs, senyor, què està fent vostè llavors aquí al davant d'això?
I Joan, sou socis del grup TEA Sant Cugat, col·laboreu amb ells almenys. Què us aporta el fet de trobar-vos en associacions d'aquest tipus?
Jo crec que l'associacionisme, i més en aquest cas, serveix per donar-se una miqueta de recolzament. Nosaltres hi som molt novells, vull dir, encara no hi hem participat molt activament, però mireu, l'exemple més clar és aquest documental, no? Això és una proposta que se'ns va fer des del grup de Sant Cugat, que venia des de la Federació de Teatre de Catalunya, i per aquesta via hem accedit a la possibilitat de fer aquest documental. Només per això ja valia la pena. I crec que és una manera de trobar persones que estan en la teva mateixa situació i fer una lluita conjunta per superar tots aquests entrebancs.
I en aquest sentit li he preguntat abans al Biel Mauri, però m'agradaria també per acabar amb aquesta entrevista i perquè la gent també s'apunti a aquesta cita demà a TV3, aquest documental. Amb quina sensació, comencem per tu, Joan, creieu que es pot quedar la gent després de veure'l? Fem preguntes difícils al final,
sí.
Eh?
No, em sembla fantàstic. D'alguna manera, crec que l'objectiu del documental, i penso que està aconseguit, és positivitzar la condició de TEA, crec. Perquè, possiblement pel nostre gust, com a pares i com a implicats, l'haguéssim volgut més reivindicatiu, però al mateix temps també creiem que és un documental que positivitza moltíssim la Mariona i el Marc. És una manera de dir, si veiem que aquestes persones són dels nostres, estan en el nostre món, volen estar amb nosaltres, ens els estimem, saps? Una miqueta arribar a aquesta estima, a aquesta comprensió, i d'aquesta manera els entendrem millor i els podrem incloure millor entre nosaltres. Crec que aquest toc positiu és el amb el que ens hem de quedar.
Carles?
Bueno, jo crec que el documental serveix perquè totes les persones que no estan, no tenen aquesta problemàtica de prop, perquè desgraciadament hi ha molta gent que la té de prop i la viu quasi dia a dia, sàpiguen que hi ha persones que són diferents, que hi ha persones que no són el que ens hem dit a nosaltres mateixos que és la normalitat. Llavors, com hem de tractar aquestes persones i, sobretot, com hem de fer aquesta feina d'inclusió, que és el més important. La societat és molt àmplia, la societat és molt diversa i entre tots hem de fer el futur, però l'hem de fer per tots, no només per uns quants.
Doncs Carles i Joan, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que la nostra audiència també tingui una estona, tregui un moment per veure aquest documental de peixos d'aigua dolça en aigua salada, i esperem que aquesta lluita que feu tant des del grup TEA com també les famílies per reivindicar aquestes persones que pateixen autisme, doncs tingui més èxit en els propers anys. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.